Catalunya Informació.
És la una del migdia. I aquesta era l'actualitat encara marcada per la compareixença de premsa del president Joan Laporta, el president del Barça, Oriol Munner.
Que el Barça no ha comès cap delicte ni ha intentat influir en els resultats de les competicions esportives. A la compareixença que fa per donar explicacions sobre el cas Negreira, ha dit que tots els pagaments a l'exàrbitre estan comptabilitzats i registrats. Considera que hi ha un linxament al club i ha carregat contra Tebas per alimentar-lo. Laporta diu que la quantitat de 7 milions i mig pagada a Negreira s'ha de contextualitzar en un període de 18 anys de relacions amb l'exàrbitre.
Per primera vegada al món, l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha fet un trasplantament de pulmó amb una tècnica totalment robotitzada. La intervenció s'ha realitzat sense obrir el tòrax del pacient per extreure-li el pulmó malalt i implantar-li el nou. Una quarantena de dotacions dels bombers continuen treballant per controlar el foc del Rosselló i l'Alt Empordà, que aquest matí ja ha quedat estabilitzat. Les flames han cremat més de 800 hectàrees, prop d'un centenar de les quals a la part empordanesa. Un error administratiu ha endarrerit la compareixença davant del jutge de l'exjugador del Barça, Dani Alves. Està acusat d'haver violat una jove de 23 anys. Està declarant a petició pròpia per primer cop des que va ser empresonat fa uns mesos a la presó de Brians 2. Principi d'acord entre el PSOE i el PP per aprovar la reforma de la llei del només sí és sí. Els socialistes han acceptat una de les exigències dels populars per retocar la llei i salvar dijous la reforma que té el rebuig d'Unides Podem, Esquerra i Bildu. Un de cada tres habitatges que es venen a les Illes Balears es ven a estrangers i a preus desorbitats. La inestabilitat a la borsa ha fet que alguns inversors apostin per aquest mercat immobiliari. Els taxistes reprenen el servei a la T1 de l'aeroport de Barcelona i desconvoquen les protestes previstes per dimecres. Els sindicats es reuniran amb Aena i l'Institut Metropolità del Taxi per debatre com es pot millorar el servei al Prat i abordar el conflicte sobre els conductors il·legals que capten clients a la zona d'arribada. Condemnat a 25 anys de presó un altre opositor rus per estar contra la guerra d'Ucraïna. Vladimir Kara-Murza estava acusat de traïció, entre altres càrrecs, i ha comparat el seu procés amb les purgues estalinistes. Es considera un pres polític i denuncia haver patit dos intents d'enverinament. La Biblioteca de Catalunya acumula gairebé 5 milions d'exemplars. Entre els fons amb més valor destaquen materials amb més d'un mil·lenni d'història i les homilies d'Organyà. També s'hi guarden altres documents, com les cartes de Grace Kelly o Elizabeth Taylor al doctor Josep Trueta. La resta dels esports...
En marxa ja el 70è trofeu Open Bank Sabadell. El godó Carlos Alcaraz, cap de sèrie número 1, debutarà directament a la segona ronda aquesta tarda de ruta en dobles Albert Ramos amb Jaume Monà de parella.
I perquè fa el temps, us direm que la tramuntana continua bufant amb menys intensitat a l'Empordà. Això ha fet, com dèiem, que s'hagi pogut estabilitzar l'incendi que cremava en aquesta zona. I pel que fa al temps, a la tarda tindrem sol i bandes de núvols prims amb ruixats a l'interior i al Pirineu de les comarques de Girona.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Ara passen 4 minuts de la una.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
El Barça i Laporta s'expliquen. El president blaugrana ha sortit avui en roda de premsa, multitudinària, per cert, per detallar fil per randa la polèmica relació del Futbol Club Barcelona amb l'exdirigent arbitral Enríquez Negreira, un cas que ha malmès, moralment com a mínim, la imatge de la primera institució esportiva del país. Laporta ha negat taxativament qualsevol ombra de corrupció o de manipulació del fair play esportiu i s'ha queixat de linxament mediàtic i que se'ls ha condemnat sense judici. Però el president Laporta, l'únic objectiu de tot plegat era embrutar la reputació del Barça. Sentirem Joan Laporta en aquests primers minuts d'un Catalunya al dia que també ens portarà fins a l'Alt Empordà i al Segrià per saber l'última hora dels incendis que aquest cap de setmana han afectat aquestes dues comarques catalanes. El que va començar al Rosselló, a la Catalunya Nord, ja està estabilitzat i el del Segrià es dona per controlat. Però el Barça tindrà un segon protagonisme en aquest informatiu, personificat aquesta vegada en la figura de l'exjugador Dani Alves, empresonat a Brians 2, acusat d'una agressió sexual. Alves ha de comparèixer avui, de fet, ara ho deu estar fent, davant la jutge, i ho fa a petició de la seva defensa, amb la intenció de demanar una vegada més que se'l deixi en llibertat. Al Catalunya al dia ens farem també ressò d'una d'aquelles notícies que, pel seu valor científic i també de país, ens agrada donar. L'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de pulmó completament robotitzat del món. I, a més, ho ha fet amb una tècnica molt menys invasiva pel receptor perquè no ha calgut obrir el tòrax. D'aquí uns minuts, tots els detalls. Des d'ara fins a les dues també repassarem el programa d'activitats de la nova edició del Festival Tàrraco Viva. Visitarem les entranyes de la Biblioteca de Catalunya i sentirem nens i nenes de les escoles del Moianès que han convertit en una cantata les llegendes populars de la comarca. A la Catalunya al dia el fem la Marta Romagós, de l'Omar Barano, la producció, el Dani Jiménez del control i els equips tècnics i de redacció de les delegacions territorials de Catalunya Ràdio. En nom de tots ells us parla avui Quim Balaguer. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Passen gairebé 7 minuts de la una. Joan Laporta ha donat explicacions avui pel cas Negreira, dos mesos després que el cas esclatés. El president del Barça reitera que el club no ha comès cap delicte ni ha intentat influir en el resultat de les competicions esportives, Oriol Montné.
Efectivament, a la compareixença que ha fet per donar explicacions sobre el cas, ha dit a grans trets que tots els pagaments a Negreira estan comptabilitzats i registrats, que l'exàrbitre no tenia cap capacitat d'influir en res i que el club està patint un linxament públic. Anem cap a les instal·lacions del Barça, allà hi tenim el Ramon Salmurri. Ramon, bon dia.
Què tal? Bon dia. Acabat fa tot just una estona, uns minuts, aquesta compareixença de Joan Laporta, que ha durat pràcticament dues hores. El discurs de Laporta ha anat encaminat a protegir el Barça de sancions esportives. Diu, el Barça no ha comès cap delicte, no ha pagat els àrbitres i fins i tot ha dibuixat el club com a víctima si és que tercers, afegit, s'han enriquit a costa de l'entitat blaugrana.
Que el Barça rebés un assessorament tècnic i arbitral d'aquestes persones no constitueix en si mateix cap il·lícit i no constitueix en si mateix, molt menys, un il·lícit penal. Aquest assessorament professional, als grans clubs o als clubs en general, ara ja ho tenim internalitzat, tenim doncs, generalment una persona que té una trajectòria en l'estament arbitral, un exàrbitre, que ens fa les funcions d'aquest assessorament, que és necessari, que és important.
Això sí, Laporta ha garantit que ningú del club ha posat la mà a la caixa, ha desviat el punt de mira d'Enriquet Negreira, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, cap al seu fill. Ha presentat proves documentals, 629 informes i 43 CDs del període 2014-2018, ja que abans, ha dit, s'havien destruït, ja que cada 5 anys es destrueixen aquestes proves.
D'acord amb els fets acreditats, no s'han identificat conductes amb rellevància penal vinculades amb el delicte de corrupció esportiva, ni hi ha cap indici d'afectació al fair play de la competició, ni es donen criteris per estudiar modalitats delictives vinculades al suborn. Quant a la prestació efectuada per les empreses i persones investigades, es tracta de serveis d'assessorament esportiu, scouting i assessorament arbitral, que són habituals en el sector de l'esport professional. Hi ha evidències de la prestació dels serveis, de la seva aprovació i avaluació d'acord amb els criteris de l'àrea esportiva. Hi ha documentació oficial de factures i pagaments sotmesos a l'aprovació documentada i recepció de la prestació. També conclueix l'informe preliminar que l'import de les factures és variable en funció del nombre de les competicions que s'analitzaven. La contraprestació podria haver estat pactada anualment i facturada amb periodicitat mensual amb variacions per raó dels serveis addicionals com ara competicions internacionals. I la documentació obtinguda, 629 informes tècnico-arbitrals i 43 CDs, més 4 informes diversos, i evidentment diu l'informe, manca més documentació física antiga, ja que normalment es destrueix al cap de 5 anys d'emmagatzematge.
Sobre l'elevat cost dels pagaments, Laporta ho ha justificat davant el volum i la quantitat de feina contractada. Diu que les factures proven la transparència del Barça i ha tingut atac molt durs contra Javier Tebas, el president de la Lliga. En canvi, ha estat més dúctil amb Seferin, el president de la UEFA. Missatge d'innocència d'avui de Joan Laporta, que té un clar destinatari, i és la UEFA. Laporta vol evitar de totes que el Barça sigui sancionat i no pugui jugar l'any vinent la Champions.
És que per això m'ha vingut el senyor Tebas al cap, perquè és qui s'ha encarregat de posar més llenya al foc, d'intentar que UEFA participi d'aquest linxament públic sense judici que s'està fent al Barça. I això, doncs, afortunadament, en un primer moment jo crec que el senyor Seferin va fer unes manifestacions, però jo també li reconec que està actuant ara amb prudència, la prudència que obliga el càrrec, i està actuant també d'una forma, doncs, responsable. No ha caigut en el parany del senyor Tebas.
Laporta ha tingut també atacs molt durs cap al Madrid. L'equip, històricament, diu, del règim, relacions institucionals ara mateix trencades, ha afegit Joan Laporta, que ha explicat que el cas Negreira és un atac al Barça també per la catalanitat oberta, diu, que representa l'entitat blaugrana.
Ramon Salmorri, moltes gràcies per aquest resum de tota aquesta llarga compareixença avui de Joan Laporta. Gràcies, Ramon.
Adéu-siau.
I ara parlem dels incendis d'aquest cap de setmana. Comencem pel del Rosselló. Una quarantena de dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar l'incendi que va començar ahir entre el Rosselló i l'Alt Empordà i que ja ha cremat unes 800 hectàrees. A la Catalunya Nord els bombers ja tenen el foc controlat, mentre l'Empordà es considera estabilitzat des d'aquest matí gràcies a les millores meteorològiques i a la treva que ha donat la tramuntana. Última hora des de Portbou, Josep Lluís Blázquez, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, tens tota la raó. Aquí on estem ara, al centre de comandament de bombers, la veritat és que no bufa gens la tramuntana i això està afavorint, doncs, la feina dels bombers. Veurem si es compleixen les previsions que havien fet a primera hora i aquest vespre aquest incendi també es pot donar per controlat. En tot cas, estem a l'exterior d'aquesta seu esperant l'última hora que els bombers ens expliquin, doncs, com ha evolucionat aquest incendi i quines tasques han estat fent aquest matí. Un foc que es donava per estabilitzat a les 8 del matí després de cremar més de 800 hectàrees, és la majoria a Cervera de la Marenda i 92 a Portbou, al massís de l'Albera. A l'altra banda de la frontera, com explicava, també es dona aquest incendi ja per controlat i no se n'han estat a qualificar-ho com un desastre provocat per l'incendi més important de França que hi ha hagut aquest any. Allà, recordem-ho, van haver d'evacuar ahir diumenge 300 persones i el foc va arribar als jardins de diversos habitatges. A Portbou, per sort, cap d'any a les masies aïllades i en habitatges del barri de muntanya, que és el més pròxim a les flames. Hem parlat amb el cap d'emergències a Girona, l'inspector Jordi Martín. Destacava també la importància, tenint en compte la complicació que es preveu pel que fa a prevenció d'incendis aquest estiu, destacava la importància dels conreus de vinya, com els que hi ha aquí a l'Alt Empordà, per aturar les flames, i també de tenir el sotabosc net amb la intervenció dels ramats.
La principal novetat a hores d'ara és que passem l'incendi d'una fase activa a una fase d'estabilització i això ha sigut gràcies al treball que hem fet, doncs, durant aquesta nit amb 40 dotacions. Vale? Un incendi on va afectar, doncs, una zona de població, un tema que està a l'ordre del dia. Vale? Recordar que és la importància de que les cases han d'estar, doncs, autoprotegides, vale? Amb una franja, doncs, neta al seu voltant. I també, doncs, un incendi que també ens ha permès treballar quan ha entrat, doncs, a la frontera catalana, en una zona, doncs, on s'ha fet gestió forestal. Això també és un tema, doncs, important, com es comentava, doncs, uns treballs, doncs, ja iniciats el 2015, mantinguts en pastures, també gràcies a que ha estat una zona de no afectació directa del vent de tramuntana, val, doncs, que ens ha permès, doncs, poder, doncs, treballar amb més seguretat.
Més seguretat, la carretera, en tot cas, Nacional 260 de Portbou cap a França continua tallada a la sortida del poble.
I quin és, Fèlix, l'ambient que respira aquí, a Portbou?
Doncs la veritat, Quim, és que a Portbou, lògicament, aquest matí estan força més tranquils. Al barri de la muntanya van fer desallotjar ahir els veïns més pròxims al foc, com per exemple la Regina Rivero, que igual que el seu net explicaven fa poca estona al Catalunya al Dia, que van tenir les flames ben a prop.
La policia nos a fait partir et après on est revenu más tarde a la noche, a la 9.
Han pogut dormir a casa seva, però, eh?
Sí, impresionante.
Y a ver el feu.
Es veia el foc?
Sí, el fuego.
I el foc era, i és, lògicament, encara tema de conversa entre els veïns de Portbou. Un exemple l'hem trobat al bar Joventut, entre la cambrera Laina Gómez, que ensenyava imatges del seu mòbil a una clienta, la Jana Aguirre.
Van fer baixar tota la gent del barri La Muntanya cap al poble, perquè no se sabia cap on aniria el foc.
I quan va caure el sol, doncs des de casa, veia com tota la fumareda des de darrere l'església, on queda la vall del Pantà,
i es veia tot vermell. I després a la nit...
Va ser quan es veia la flama viva, i ja va ser molt impressionant. A més, havien retirat els avions perquè feia massa vent i van dir que farien uns tallafocs a l'alçada del pantà per poder parar el foc, perquè no podien arribar.
I aquest matí encara no estava del tot apagat, però ja el tenien controlat i ja ens hem quedat tranquils tots.
Una vintena de veïns a Cervera de la Marenda han passat la nit a una casa rural de Portbou. Ara ja han pogut tornar a casa. Va ser un diumenge, de fet, força tens, com reconeixia l'alcalde Xavier Barranco.
Durant la nit, una vegada vam poder solucionar el retorn dels evacuats a casa seva i el retorn d'aquests 20 veïns francesos, ciutadans francesos, que teníem acollits en el centre d'acollida, que vam poder finalment hostatjar en un hotel rural que hi ha a Portbou, doncs a partir d'aquest moment va estar més tranquils.
Els agents rurals calculen que han cremat a Portbou 96 hectàrees del massís de l'Albera.
Gràcies, Fèlix. Ara passa un minut d'un quart de dues. De seguida parlem de l'incendi del Segrià, però abans, àrea de servei, trànsit i temps. I el primer que fem és interessar-nos per la situació a la xarxa viària del país. Cèlia Quintana, bon dia.
Doncs ara mateix amb poques complicacions a les carreteres, a l'autopista AP7 i a retencions a l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud, perquè estan retirant un camió bolcat que està ocupant un carril, segons informen des del Servei Català de Trànsit. A la mateixa autopista AP7 també hi ha lentitud a Castellbisbal en sentit nord a causa d'obres. I recordem que es manté tallada la carretera nacional 260 entre Portbou i la frontera a causa de l'incendi que hi ha a la zona de Cervera de la Marenda. Els trens de la línia R11, a causa d'aquesta incidència, també comencen i acaben a Portbou i no arriben a Cervera de la Marenda. Més informació al punt de les dues.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
Ens deia Fèlix Martín que la tramuntana ha deixat de bufar a l'Empordà. Això és bo per la situació de control de l'incendi. Quina és la previsió per a les pròximes hores, Gemma Puig?
La tramuntana encara continua bufant cap a la zona de l'incendi, cap al nord de l'Empordà, amb aquests cops que han superat a Portbou aquests 90 km per hora. Mantindrem aquests vents entre 50 i 70 km per hora i cops superiors a aquesta xifra. Tot plegat a la resta amb un temps estable, amb bandes de núvols prims, amb sol, amb unes temperatures que han tornat a començar més baixes, matins frescos, però en canvi al migdia la temperatura, si fa no fa com ahir, pot quedar una miqueta més frenada. Igualment, però aquests valors més alts cap als 23-24 graus. Ruixats de tarda cap al Pirineu i cap al nord-est. Ripollès, Garrotxa, nord d'Osona, al vespre també algun ruixat que pot arribar a la Selva, al Gironès. Demà repetiríem aquesta situació de ruixats de tarda cap a aquest sector, comarques interiors entre Barcelona i Girona, Catalunya central. Temperatures que demà recularan una miqueta cap a comarques interiors i a partir de dimecres i sobretot de cara a dijous la temperatura tirarà clarament cap amunt.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Passen 3 minuts d'un quart de dues i pel que fa a l'altre incendi declarat aquest cap de setmana entre la Franja i el Segrià, els bombers continuen remullant el perímetre després que ahir ja el van donar per controlat, ahir al vespre. En total ha cremat unes 460 hectàrees, 140 de les quals a Catalunya entre la granja d'Escarp i Serós. Anem, doncs, cap a la granja d'Escarp. Allà hi ha en Pere Joan Álvarez. Bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
Aquest matí has visitat la zona afectada. Què hi has vist?
Doncs que una part de la muntanya que hi ha entre Mequinensa i la granja d'Escarp estava calcinada i que el foc es va aturar on hi havia camps de cultiu. En aquest sentit, els pagesos defensen i posen en valor la seva feina, ja que les plantacions, per exemple, de fruiters, van fer de tallafoc i van aturar les flames. Això és el que ens deien.
Els camps llaurats, naturalment, que va bé.
La feina dels pagesos és molt important perquè està tot treballat, llaurat, i llavors el foc no arriba a cremar.
Si no fos per tots aquests camps d'agricultors que realment estan al voltant de totes aquestes àrees forestals, que realment al cuidar els agricultors els seus terrenys fan de tallafocs naturals.
Si al territori no hi viu gent, si el territori no es treballa, el territori s'abandona, i l'abandó porta amb això a grans masses forestals de difícil accés, camins intransitables.
Però, Joan, les primeres investigacions apunten que el foc hauria començat en un transformador elèctric al terme de Mequinensa.
Exacte, i en aquest sentit, l'alcalde de la Granja, Manel Soler, avança que si es demostra que una fallada en aquest transformador ha estat la causa de l'incendi, l'Ajuntament en denunciarà els responsables i es personarà en la causa per defensar els interessos dels afectats pels danys arran de l'incendi.
I ens personarem amb denunciar i reclamar els danys econòmics i perjudicis que hagin suposat espais públics municipals, els danys mediambientals que hagi pogut causar l'incendi al nostre municipi i també, si fos el cas necessari, plena col·laboració amb particulars i veïns i propietaris del nostre municipi perquè puguin reclamar també les corresponents indemnitzacions.
Pel que fa a les feines d'extinció, a la zona hi continuen treballant 17 dotacions terrestres dels bombers que remullen i revisen el perímetre. De les 460 hectàrees cremades, unes 140 han estat a Catalunya i la resta al Baix Inca. Els municipis del Segrià afectats han estat Serós amb més d'un centenar d'hectàrees calcinades i la Granja d'Escarp amb una trentena. El foc ha cremat terreny agrícola i forestal i matollar.
Us ho dèiem també a la portada, l'exjugador del Barça, Dani Alves, ha declarat davant la magistrada acusat de violar una jove. Fonts judicials han indicat que ha assegurat que les relacions amb la noia van ser consentides. La compareixença sol·licitada per la defensa de l'exdefensa blaugrana s'ha endarrerit dues hores per un error administratiu. Anem a la ciutat de la justícia, Maria Núria Rebetlla, molt benvinguda, endavant.
Hola, bon dia. Doncs el que ha passat és que l'ordre del jutjat per traslladar aquest matí a l'ex-blaugrana ha arribat tard. Ho ha fet després que el comboi policial sortís de la presó traslladant els interns a dependències judicials i llavors ha hagut d'anar una patrulla de Mossos d'Esquadra a buscar Alves. Això ha provocat uns moments, unes estones de confusió perquè es deia que se suspendria aquesta declaració. Finalment s'ha fet, es feia a petició de la defensa del jugador i ha servit, segons han indicat fonts judicials, perquè donés la quarta versió dels fets. Segons la versió que ha explicat avui, ha dit que les relacions van ser consentides, que l'acostament entre la jove i ell va ser mutu i ha explicat les contradiccions de les anteriors versions dient que estava obsessionat pensant en la infidelitat a la seva dona i per això d'entrada no va admetre que hi havia hagut aquest contacte sexual amb la jove. La jove assegura que no van ser consentides aquestes relacions i les proves incriminen Alves. Recordem que el exlateral blaugrana porta en presó preventiva des del 20 de gener, tot i que la seva defensa ha demanat tant a la jutge com a l'audiència que el deixi en llibertat. Aquesta petició els jutges la deneguen perquè consideren que hi ha un elevat risc de fugida, ja que el jugador té la nacionalitat brasilera i Espanya no té conveni d'extradició amb aquell país. A més, la seva capacitat econòmica li facilitaria marxar de l'estat espanyol. El fet també que hi hagi diverses proves que l'incriminen és un altre dels motius pels quals se'l manté en presó preventiva. El seu advocat ha dit que avui ell ha fet una declaració linealment correcte. Els fets van passar al lavabo de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona la matinada del 30 de desembre de l'any passat.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
L'aeroport de Barcelona s'ha quedat a mig matí sense servei de taxi a la T1 durant 3/4 d'hora. Ha sigut la primera acció del calendari de mobilitzacions que han convocat els taxistes per exigir a Aena una millora de les condicions del servei de taxi. Aeroport del Prat, José Antonio Muñoz i Joan García, què més ha passat durant aquesta acció?
Doncs que els taxistes han ocupat l'espai d'arribades de la T1, han enganxat a terra uns indicadors d'on són els taxis, perquè és una de les peticions que fa el sector, juntament també amb que s'eliminin barreres i se'ls doti d'un taulell informatiu. Munir, que és portaveu del sindicat de taxistes marroquins Anjet, ho relaciona amb una qüestió de seguretat per defensar el sector dels conductors il·legals que venen a l'aeroport a captar clients i els cobren preus abusius.
Pedimos, por favor, que de una vez por todas pues se pongan manos a la obra, se destine la dotación de seguridad que han prometido y que abra los accesos para que los clientes no vayan perdidos.
Durant els 3/4 d'hora que no hi ha hagut taxis, molta gent ha hagut de recórrer alternatives per sortir de la terminal.
Queremos un servicio de taxi para ir al... es en la Fira Barcelona. Vamos a intentar buscar un Uber, un vehículo con conductor, y si no, pues buscaremos el autobús o el metro, porque no queda otra opción.
L'acció l'han secundat un centenar llarg de taxistes.
I Joan, què hi diu Aena?
Que parlaran amb els taxistes dimecres a la tarda en una reunió que ha convocat l'Institut del Taxi a petició del gestor aeroportuari. També hi seran els Mossos. Després que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'ha compromès a reforçar els controls contra els conductors il·legals, que els taxistes asseguren que ells han fet fora després de 20 dies de denunciar el que feien. Tito Álvarez, portaveu d'Elite Taxi.
La dejadez de Aena es una vergüenza. Un aeropuerto como el de Barcelona es una vergüenza que hemos tenido que sacar nosotros de aquí más de 50 piratas organizados que nos estaban quitando 500, 600, 700 servicios cada día, que eso en dinero, tirando corto, se traduce en unos 8 millones de euros anuales que nos estaban quitando de nuestro trabajo.
Els taxistes han desconvocat la marxa lenta que volien fer demà passat entre la T1 i la T2.
I encara parlem de mobilitat, gràcies Joan, perquè la T-Jove ha entrat en funcionament avui als sistemes tarifaris de Girona, el Camp de Tarragona i Lleida, on fins ara no existia, Sergi Pont.
Els joves de fins a 30 anys de les àrees de Girona, Tarragona i Lleida ja poden fer ús d'aquest títol de transport públic que permet fer desplaçaments il·limitats durant 90 dies en tots els models de transport integrats i amb una tarifa única per a totes les zones. Amb l'actual bonificació del 50%, el cost de la targeta és de 47 euros a Girona, 46 euros amb 60 cèntims al Camp de Tarragona i 40 euros amb 20 cèntims a Lleida. La T-Jove es pot sol·licitar als centres d'atenció al client amb punts habilitats o a través dels llocs webs de les autoritats metropolitanes de Lleida, Girona i el Camp de Tarragona. A Barcelona, la T-Jove, fins als 30 anys i amb tarifa única de 40 euros, es pot obtenir des del 15 de març i només està disponible a través de la T-Mobilitat. Això ha disparat la demanda d'aquesta targeta i en els últims dies ha provocat cues als centres d'atenció on es pot adquirir. Recordem que la T-Mobilitat també es pot tramitar per internet i triga un màxim de 10 dies a arribar a casa. Els usuaris amb un telèfon mòbil Android i amb tecnologia NFC poden obtenir-la de forma immediata i validar-la a través del terminal.
I un parell de punts de la crònica política. El PSC confia a consolidar l'hegemonia a l'àrea metropolitana de Barcelona a les eleccions municipals del 28 de maig. En un acte aquest matí a Santa Coloma de Gramenet, els alcaldables socialistes han fet una demostració de força al costat del candidat per Barcelona, Jaume Collboni. Anem a Santa Coloma, David Àngela, bon dia.
Hola, Quim, bon dia. Demostració de força del PSC a l'àrea metropolitana de Barcelona. Pesos pesants del municipalisme metropolità, alcaldes i alcaldesses socialistes, com a Núria Marín, de l'Hospitalet, Núria Parlon, de Santa Coloma de Gramenet, o Antonio Balmont, de Cornellà, fan costat a l'alcaldable per Barcelona. Jaume Collboni garanteix que si aconsegueix governar la capital catalana, ho farà en coordinació i en consens amb els municipis metropolitans. Collboni també destaca tres grans eixos: la transició ecològica, la dinamització econòmica i les polítiques per afavorir l'accés a l'habitatge. En aquest sentit, demana als president de la Generalitat, Pere Aragonès, que també faci els deures.
Als ajuntaments metropolitans posarem tot el que està al nostre abast. El sòl, els pressupostos en la mesura de les nostres disponibilitats, però hem de demanar i exigir al govern del senyor Aragonès que posi també de la seva part, que faci i executi les seves polítiques d'habitatge, que faci possible que els nostres plans necessitarà de la inversió també de la Generalitat de Catalunya com a competent amb la matèria.
A l'acte també hi han participat els alcaldes de Badalona, de Sant Adrià de Besòs, de Gavà, Viladecans i Castelldefels.
I un dels temes de debat electoral a Barcelona és la connexió del tramvia per la Diagonal, que ja té el primer tram d'obres en marxa. Tot i això, el candidat de Junts, Xavier Trias, no ha descartat avui, si és elegit alcalde, convocar una consulta per decidir si s'ha de completar la connexió del tramvia fins a la plaça Francesc Macià. Jordi Corbalan, explica'ns-ho.
Sí, Xavier Trias ha insistit que si és alcalde aturarà la línia al passeig de Sant Joan, on el tramvia arribarà des de les Glòries a començaments de l'any que ve. Ara bé, no ha descartat una consulta ciutadana per decidir si cal continuar les obres fins a Francesc Macià.
Jo no faré el que em dóna la gana, que probablement això acabi amb una altra consulta per saber si la gent vol fer això o no vol fer això.
Vostè la farà, aquesta consulta?
Pues home, si m'atabalen molt, sí. Atabalar-me vol dir si es posen tontos de voler fer aquest enllaç, que no el vull fer jo. Yeah. No el vull fer. Jo deixo clar que no el vull fer.
Es dona la circumstància que Trias porta a la seva llista l'exconseller de Territori, Damià Calvet, que va impulsar les obres del tramvia amb l'alcaldessa Ada Colau. Davant d'ell, Trias ha tornat a defensar l'autobús elèctric com a alternativa a la connexió del tramvia. L'alcaldable de Junts ha deixat clar que si es convoqués aquesta consulta ciutadana, ell faria campanya en contra de la connexió. Això després de retreure a Ada Colau que tirés endavant el projecte, tot i que el no va guanyar el referèndum durant el mandat de l'alcalde socialista Jordi Hereu.
Catalunya al dia.
Dos quarts de dues.
Catalunya al dia. Amb Quim Balaguer.
I us ampliem ara aquesta premier científica que ja us avançàvem a la portada a la una. L'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de pulmó al món completament robòtic i amb una nova tècnica sense obrir el tòrax del pacient. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Explica'm, com ho han fet?
Doncs en comptes d'obrir el tòrax, com deies, i les costelles del malalt amb una incisió horitzontal de 30 centímetres, com es fa habitualment en un trasplantament de pulmó, s'ha fet un petit tall de 8 centímetres sota l'estèrnum, per on han extret i ficat el pulmó deteriorat i el nou pulmó trasplantat, tot plegat a través del robot de cirurgia Da Vinci. Ho ha explicat el doctor Albert Jauregui, cap del Servei de Cirurgia Toràcica i Transplantament Pulmonar de la Vall d'Hebron.
Una incisió que no havia de trencar les costelles. Vam fer uns foradets molt petitons al costat del tòrax, on vam introduir una càmera en tres dimensions, dos incisions molt petites per posar tant la mà esquerra com la mà dreta, que serà assistida de forma robòtica.
El trasplantament es va fer al febrer al Xavier, un home de 65 anys amb fibrosi pulmonar.
I quins són, Mònica, els avantatges d'aquesta cirurgia que sentíem tan innovadora?
Sobretot el postoperatori, la recuperació dels pacients i el dolor. Ho explica el doctor Bravo, que és coordinador del programa de trasplantament pulmonar.
És una cirurgia mínimament invasiva, pot disminuir el temps de la intervenció i de les complicacions postoperatòries immediates, com la disfunció primària de l'inxert, pot disminuir els costos del procés del trasplantament, pot disminuir alguna de les complicacions de la cirurgia clàssica, com són les infeccions de la sutura esternal, el dolor postoperatori.
I així ho ha viscut el Xavier.
Des que tinc consciència de la meva situació, el dolor ha sigut zero. No sé el que li passa als que han tingut el traumatisme complet, però sé que això fa mal, i a mi no em fa mal.
De moment, aquest trasplantament de pulmó innovador no és per tothom, només pels trasplantaments d'un sol pulmó i menys complexos, que suposen el 10% dels pacients que estan en llista d'espera. L'objectiu de Vall d'Hebron és tenir més experiència amb aquesta nova tècnica i poder-la aplicar també en trasplantaments bilaterals de pulmó en un futur pròxim.
Gràcies, Mònica. Bon dia.
Bon dia.
Anem ara cap al Vallès Oriental. Diversos col·lectius ecologistes lluiten des de fa mesos per impedir que desaparegui la zona humida més gran que hi ha a Llinars del Vallès. És una bassa que va aparèixer l'any 2000, després que va cessar l'activitat que s'hi feia d'extracció d'argila. Des d'aleshores, en aquest estany, s'hi han instal·lat diverses espècies animals i vegetals. La propietat del terreny fa negoci amb la descàrrega de camions de sorra que estan tapant l'aqüífer. Llinars del Vallès, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
I des d'aquest matí s'està impedint la descàrrega dels camions. Per què fa aquesta acció el col·lectiu Salvem la Bassa?
Perquè expliquen que veuen com desapareix un espai natural amb diferents ecosistemes i, malgrat el crit d'alerta que fa mesos que fan, ningú ho està impedint. És una bassa important per la biodiversitat. Ens en parla l'Edu Nus del col·lectiu El Gaig.
De l'activitat minera, van anar més avall del nivell freàtic. Aquesta aigua va florar i es va crear aquesta bassa. I llavors teníem una bassa de més de 13.000 metres quadrats des del 2010 aproximadament, que evidentment a l'haver-hi aigua, doncs la vida ha tornat a ocupar aquest espai on hi havia la mina i s'havien anat desenvolupant diferents espècies de ribera, doncs canyís, diferents arbres, amfibis, i era un espai que hi podíem veure doncs, ocells, aus migratòries i altres. I a més un reservori d'aigua en un context de sequera que estem.
I ell també ens explica on està el negoci de tot plegat.
La propietat que ho va comprar per fer el negoci de la restauració, no? O sigui, hi ha una mina, ella ha de pagar un valor molt alt d'una fiança per restaurar-ho, però clar, el negoci, si té el capital per invertir aquí, el negoci és perquè després omplint això amb tants i tants camions, doncs recupera aquests diners. Cada camió d'escala es carrega, cobra uns diners.
Per evitar que es continuï tapant l'aqüífer, des d'aquest matí han acampat, com deies, al Pla de Can Tàpies, que és el lloc on hi ha aquesta bassa.
40-50 camions diaris, perquè hi ha una obra aquí al costat, hi ha una obra un quilòmetre. El que hem fet és parar-ho físicament, perquè és que si no, no ho paren, això, no? I llavors al matí, quan ha començat l'obra, doncs han carregat els camions i no han pogut descarregar-los perquè estem aquí nosaltres. Llavors nosaltres ho hem presentat a la fiscalia, però fins que la fiscalia no s'ho miri, doncs no sabem quant es passarà, no? Si dona la raó quan ja està tapada, poc serveix.
Per la seva part, l'Ajuntament de Llinars va aprovar per unanimitat una moció on diu que l'estany compleix les característiques per ser considerat un espai natural i també les condicions de zona humida i que té un valor excepcional pel que fa a la biodiversitat i també pel seu valor de paisatge. Per això, demana al govern que l'inclogui en el Pla d'Espais d'Interès Natural i també a la xarxa de Natura 2000. Però, a més, diu que s'aturi l'aportació de terra i que s'engeguin els tràmits per expropiar els terrenys que passin a ser de titularitat municipal. Des de l'Ajuntament ens diuen que de moment no hi ha resposta.
Doncs estarem pendents de si algun dia n'hi ha. Gràcies, Marta, bon dia.
Bon dia.
Parlava la Marta Vallès del context de sequera. Doncs, aprofitant aquest moment, l'Ajuntament d'Àger, a la comarca de la Noguera, està oferint l'aigua de la piscina municipal a particulars que la vulguin fer servir per regar o omplir basses. Lleida, Noelia Casellas, la piscina s'ha de buidar per higiene, però la reompliran. I amb quina aigua faran?
Bon dia, Quim. Doncs amb l'aigua sobrant d'una font que s'utilitza per regar horts. Ho faran, això sí, durant les hores que els regants no la fan servir. Han calculat que l'operació els costarà uns 1.500 euros, ja que utilitzaran una petita bomba per drenar l'aigua de la font fins a la piscina. Jordi Cortasa és regidor.
Respectant el rec, nosaltres la utilitzarem d'allí les hores que es perden i aquesta aigua va al barranc, la tirarem a la piscina. Per tant, empezarem el més aviat possible perquè això, aquesta tasca durarà aproximadament un mes.
I com dèiem, l'aigua vella que trauran de la piscina volen regalar-la a particulars de la vora. Ja n'hi ha un parell que s'hi han interessat.
Caiguin de regar arbres o jardins o caiguin de regar per aprofitar-la i llavors ells ho carreguen a les seves cubes o l'Ajuntament pot facilitar la carga amb una bomba que té per omplir les seves cubes. Perquè, com que és una cosa excepcional, doncs no tothom a la millor ho té habilitat per poder-ho fer amb facilitat.
L'Ajuntament també està estudiant aprofitar l'aigua d'altres fonts que hi ha al municipi per regar espais públics, com l'arbrat que hi ha al costat de la carretera, la Casa del Montsec o l'aparcament de l'entrada del poble.
Doncs d'aigua continuem parlant, perquè avui han començat a la platja del Vendrell unes obres urgents per reparar l'enfonsament de la canonada que recull les aigües residuals de l'hotel Ra i el barri del Romaní. L'obra és complexa perquè la canonada està submergida per sota del nivell de les aigües freàtiques. Anem cap al Baix Penedès. Montse Gené, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
En què consisteix l'obra i quan es calcula que estigui reparat?
Bé, sobre el temps que cal per reparar-ho és un mes i mig, i és que no és una obra senzilla. Pensa que ens situem a nivell del mar, en una zona humida, com és al costat dels aiguamolls de les Madrigueres. Això està exactament a la porta de l'hotel Ra, hotel de luxe, que es va fer en el que fa un segle era el sanatori de nens. Aquest col·lector el que fa és agafar les aigües residuals de rebuig de l'hotel i del barri i conduir-les fins a l'estació de bombament cap a la depuradora de Santa Oliva. Fa uns dies es va detectar que la canonada no estava bé. Avui ja han excavat un forat d'uns 5 per 8 metres amb una fondària de metre i mig i es preveu que aviat arribin al nivell de l'aigua que està a 2 metres i mig. Una mica més avall, a 3-30 metres, hi ha la canonada que s'ha malmès per la inestabilitat del terreny. Aleshores caldrà crear una zona seca d'uns 50 metres quadrats al voltant de la zona afectada i rebaixar el nivell de l'aigua de l'aqüífer bombant-la de manera controlada. Ho explica el tècnic de sanejament del Consell Comarcal, Arnau Triadu.
Les aigües de l'aqüífer que s'extreguin mitjançant el wellpoint s'abocaran a la platja a través d'un canal de pluvials proper a les obres i es faran controls diaris, controls analítics diaris, per tal d'assegurar el compliment de la normativa en tot moment.
El cost de l'obra és de més de 75.000 euros i està finançat per l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua.
7 minuts i 3 quarts de 2. S'ha constituït a Móra la Nova, la capital de la Ribera d'Ebre, l'òrgan de governança del Fons de Transició Nuclear. És el primer pas en la posada en pràctica d'una llei destinada a esmorteir l'impacte del futur tancament de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs i com es compensarà als pobles que fins ara les han acollit. César Sampere, bon dia. Aquest any un fons que tindrà uns 60 milions d'euros.
I serà l'òrgan que en última instància decidirà a quins projectes van a parar els diners. Després d'una gestació de la llei quasi espasmòdica, el fons nuclear comença per fi a caminar. El desembre passat, recordem, PSC i Junts van impulsar al Parlament una modificació de la llei que va ampliar del 20 al 50% el marge de l'impost que arribaria a les Terres de l'Ebre. També el radi dels municipis beneficiats, de 10 a 30 quilòmetres de les centrals. Gemma Karim és la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, que hi serà present al nou òrgan de govern.
Que aquests fons serveixin per invertir i no per repartir, per crear economia, com diu el seu nom, i per crear llocs de treball.
Enguany, el funcionament del fons nuclear es veurà condicionat per la modificació recent de la llei. Així, només s'avaluaran els projectes de les poblacions que es troben situades en un radi de menys de 10 quilòmetres de les centrals, l'anomenada àrea Penta 1. Li correspon la meitat del total del fons, 30 milions d'euros. L'altra meitat, l'àrea Penta 2, es repartirà enguany de forma igualitària entre els ajuntaments. Gemma Karim espera que siga el primer i últim any que es fa això.
Aniran repartits als ajuntaments i això és el que s'ha de vetllar que no passi. És el que penso que des d'aquest òrgan s'ha de vetllar.
Però el rosari de modificacions de la llei pot ser, encara no acabat, segons els acords establerts, en l'òrgan de govern hi havien de formar part els alcaldes del municipi més petit i del més gran de les respectives zones nuclears d'Ascó i Vandellòs. Ara els alcaldes de Flix i Tivissa reclamen ser els municipis més grans quant a superfície. La nova llei asseguren, no especifica si el criteri és este o demogràfic.
Doncs estarem pendents d'aquest repartiment d'aquests fons nuclears. Ens quedem a les comarques de Tarragona i en concret a la capital, perquè la 25a edició del Festival de Divulgació Històrica Tarracó Viva tindrà enguany 300 activitats centrades a explicar com eren les ciutats romanes i la seva gent. Avui se n'han presentat tots els detalls i la programació. Tarragona, Tàrraco, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
Quines novetats presenta aquesta edició i quins dies es farà?
Doncs mira, al marge de la gran quantitat d'actes que s'han programat, aquests 300 que deies, l'eix central serà mostrar com s'organitzaven i com eren les ciutats, però també la societat i com es constituïen les elites polítiques, econòmiques i socials. Tot plegat es farà entre el 8 i el 21 de maig. El director del festival, Magí Seritjol, remarcava avui el segell propi que ja té aquest festival.
Però una de les coses que ha aconseguit és una manera de fer, una expertesa en el camp de la divulgació seriosa del patrimoni històric. Per tant, aquesta seria una de les grans fites que m'agrada resaltar d'aquests 25 anys. La celebració no serà mirar el passat, sinó que el que volem és reflexionar sobre el futur. És a dir, quin futur, no pel festival, sinó quin futur pel patrimoni històric de la nostra ciutat.
Es podran veure activitats repartides en 33 espais museístics de la ciutat per poder explicar els dos mons d'aquell moment històric a Tàrraco, on es podrà veure que la immensa majoria de la gent, però, lluitava per sobreviure en un marc difícil. Enguany, al marge dels 25 anys del festival, es commemoren també els 100 anys de l'inici de les excavacions del suburbi, la necròpoli romana del Francolí, que serà un dels centres destacats on es faran moltes activitats.
Una de les necròpolis paleocristianes més importants de l'Occident. L'excavació és una de les grans excavacions que s'ha fet mai al nostre país i una de les grans excavacions que s'ha fet mai a nivell internacional del món antic. O sigui, 2.000 i pico tombes, si no m'equivoco, amb tot l'aixovar, amb peces de vida quotidiana, amb epigrafia, és brutal.
I Manel, quina previsió de visitants hi ha per aquest any?
Doncs després de les restriccions dels últims anys s'espera superar enguany els més de 30.000 espectadors de qui va haver l'any passat. No es vol massificar el festival i per això el 30% dels espectacles seran de pagament per poder controlar millor els aforaments. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, explicava ara fa uns minuts també en aquesta presentació que Tarracó Viva ha de servir, com diu el seu lema, per comprendre millor el present a partir del coneixement del passat, però per aplicar receptes que no ens facin repetir errors.
Conèixer el passat per comprendre el present. Bé, em sembla que és molt clar, amb aquesta ciutat que tenim educadora, que ens importa molt que la gent conegui aquest passat, perquè entendre què és ara la ciutat, seria meravellós si aquest comprendre el present també ens permetés prendre alguna deducció i anticipar el futur i no cometre errors, malgrat conèixer el present. Sembla que la humanitat està condemnada a repetir.
Totes les entrades a la venda a partir del 3 de maig a la web del festival, tarracoviva.com, on també es pot consultar tota la programació i aquí a Tàrraco també sereu benvinguts la gent de Barquino.
Gràcies, Manel. Ave.
Bon dia.
La Les diferències genètiques entre les perdius de granja i les silvestres amenacen la població que ha nascut en llibertat. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi que han fet investigadors de la Universitat de Lleida i la Rovira i Virgili de Tarragona després d'estudiar la seqüència completa del genoma d'aquesta espècie, de la perdiu. Lleida, Estela Busoms, bon dia. Què diu exactament? Quin és el problema?
Hola, Marta, bon dia. Doncs resumint, les perdius de granja contaminen genèticament les silvestres, que es tornen més vulnerables a la propagació de malalties i a ser depredades, i per tant posen en perill la seva supervivència. La situació és especialment delicada en zones com la Plana de Lleida, on els vedats de caça porten molts anys alliberant exemplars criats en captivitat per compensar la falta de perdius que reprodueixen a la natura. Ho explica el catedràtic en gestió de fauna de la Universitat de Lleida, Jesús Nadal.
Pensando que es una solución rápida, asequible económicamente y que solventa sus intereses, pero no es así, es un engaño, porque lo que generas es una población artificial que desaparece y cada año la tienes que volver a generar. Ahí es cuando entras en la rueda peligrosa de hacer desaparecer los residuos que te queden de la población silvestre.
Nadal, que porta 40 anys estudiant l'espècie, entén que deixar d'introduir perdius de granja xoca amb els interessos de les explotacions i dels municipis que es beneficien dels ingressos dels vedats. Per això aposta per articular algun tipus de compensació i canviar el model per restringir els llocs on es continuïn alliberant.
Generar una legislación adecuada para que pueda subsistir la perdiz silvestre y para que los aprovechamientos de más industrializados de perdiz artificial puedan existir, pero en unas condiciones determinadas, no por cualquier lugar.
L'estudi s'ha publicat a la prestigiosa revista científica Genomics i és fruit de 3 anys d'investigacions.
I Sal, el gironès, ha començat una prova pilot per explicar als alumnes de 6è de primària com han de circular per la ciutat. Ha començat a l'escola La Farga, aquí a Sal, però s'estendrà a altres ciutats catalanes, que pretén que les noves generacions sàpiguen circular en bicicleta pels entorns urbans. Girona, Clara, Jordan, i com els ho ensenyen?
Doncs posant el peu al carrer directament, Quim, monitors del projecte se situen en diferents punts de Salt i els alumnes, un per un, van fent el circuit i intenten solucionar els entrebancs i dificultats que es poden trobar en un espai transitat per tota mena de vehicles de motor. Els nens i nenes estan contents de l'experiència.
He après que tenim que mirar abans de passar i que si hi ha algunes persones que estan passant, doncs tenim que deixar-les passar abans de passar nosaltres.
El que jo he après és que tenim que mirar i senyalar quan vols girar.
A més de que ens ajudi a anar més segurs, ens ajuda a saber més les normes i més de les bicis.
Perquè normalment estic més acostumada a anar per pobles i per zones més tancades, que no hi ha ni carretera, ni cotxes, ni res. I ara em sento més segura anant per la ciutat i segurament que utilitzaré més la bicicleta.
I justament això és el que es busca, com explicava el tècnic de la factoria de ciclistes Xavier Prat.
Que molts d'ells, quan siguin una mica més grans i adolescents, molts aniran a Girona, o al cine, o al teatre, o al gimnàs. Per tant, és una manera fantàstica de que comencin a agafar aquesta autonomia perfecta.
A Salt s'han implicat en el projecte 9 centres escolars i més endavant l'experiència s'estendrà a Girona, Granollers, Mataró, Tarragona, Vic, Sabadell i Terrassa.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
4. Això que sentim és el Moianès, que impulsa un projecte de recuperació de llegendes populars en format de cantata que barreja la narració amb la música. Hi participen 250 alumnes de gairebé totes les escoles de la comarca, amb orquestra sinfònica inclosa. Un projecte ambiciós que aspira a fer cada any una cantata per cada poble del Moianès amb la idea de fer xarxa i potenciar la identitat de la comarca més nova de Catalunya. Anem cap a l'Estany, Nàtia Dell. Per quina llegenda s'ha començat?
Doncs mira, Quim, hola, bon dia. S'ha començat, de fet, per dues llegendes de Moià. La cabra d'or, que dona el tret de sortir de la festa major, i dones d'aigua, aquesta mena de fades mitològiques. Un projecte que també té la seva versió en llibre, il·lustracions fetes amb tinta xinesa i aquarel·la i partitures, les partitures de les cançons compostes per l'ocasió.
Perllà la riera com rajos de sol. En tant que les veies, elles s'esmonien...
El projecte té un doble objectiu, explica el seu impulsor, el professor de música, Sergi Valls, que també és el president de l'Associació Moianesa Moianès canta.
Un objectiu és que els nens visquin la música i un altre dels objectius és que tot aquest patrimoni, aquest llegendari popular que tenim als nostres pobles, sobretot al Moianès, que és una comarca poc poblada, rural, que els nens, les nenes, els avis, les àvies, els pares, les mares, tothom, recuperem aquestes llegendes, els hi puguem donar color i forma i que no restin en l'oblit.
Són llegendes que serveixen per transmetre valors i al Lucas Di Castro li han quedat claríssim.
El que volem transmetre és que la llibertat està molt bé, tot això, i decidir el que pots fer tu mateix, i també que si treballem en equip podem fer el que vulguem.
A la cantata els infants incorporen també el llenguatge de signes, com explica la Cira, que té 10 anys.
Nosaltres ho fem per també comunicar-nos amb la gent que té problemes auditius i també per a l'escenari no estar-nos quiets tota l'estona, sinó també fer coses.
A través d'aquest projecte, ens ho deia l'Anna, també n'ha après moltes paraules noves.
He après moltes paraules, com l'ajo, que és maleït siga, ospa, que és una mala paraula, i un quinqui, que és un llum d'oli.
Ara, tota la feinada d'aquests darrers mesos al voltant d'aquestes llegendes locals veurà la llum el 28 d'abril en un doble concert a les Faixes de Moià. I després, el projecte, com us dèiem, tindrà continuïtat. De fet, ja s'hi està treballant en la propera edició. I en aquest cas, se centrarà en les llegendes de Castellcir. Això és tot de moment, des de l'Estany.
Dilluns 17 d'abril comencem una setmana que culminarà diumenge 23 d'abril, Sant Jordi, dia del llibre, i per tant, i la rosa. I per tant, aquesta setmana us parlarem de llibres també al Catalunya al Dia. I avui ho fem explicant-vos que la Biblioteca de Catalunya acumula més de 4.700.000 exemplars de llibres o documents, alguns amb més d'un mil·lenni d'història. Col·locats en línia, tindria una prestatgeria de 65 quilòmetres. Són algunes de les dades que ha recollit la Valèria Obereda.
La directora de l'entitat, Eugènia Serra, puntualitza en declaracions a l'ACN que per llei han de recollir tot el que es publica a Catalunya en qualsevol tipus de suport.
Hi ha una llei que estableix que ens han d'arribar exemplars de tot allò que s'edita en qualsevol tipus de document o de suport, des d'un llibre, una revista, una partitura. Llavors nosaltres tenim aproximadament 4.700.000 documents perquè tant ara com en les generacions futures tinguin accés al coneixement i al patrimoni de tot allò que és important per la història social i cultural de Catalunya.
A la biblioteca s'hi poden trobar textos de més de 1.000 anys d'història, amb l'acta de consagració de l'Església del Castell de Tona, un document de l'any 889 com el més antic. També hi ha les homilies d'Organyà, un dels textos més vells que es conserven. Cada any hi arriben prop de 150.000 documents nous.
El que fem és gestionar-lo, que vol dir comprovar si ho tenim o no, si ens interessa o no quedar-nos amb aquell duplicat, i processar la donació perquè estigui disponible al públic. En total, aproximadament, ens estem movent en uns 130.000 documents processats a l'any.
Altres objectes històrics o curiosos que es guarden a la Biblioteca de Catalunya són un piano del compositor Enric Granados, carnets de la biblioteca expedits durant la Guerra Civil que després van ser anul·lats perquè els consideraven comunistes i cartes de Grace Kelly o Elizabeth Taylor al doctor Josep Trueta.
8 minuts per arribar a les dues, una exposició al Museu d'Art de Girona mostra com el món de l'art va contribuir a la creació i consolidació de la marca Costa Brava. Ho fa a través d'una seixantena de quadres d'entre el 1870 i el 1936, on artistes mostraven una imatge a vegades idealitzada de la descoberta d'un paisatge. És la primera d'una trilogia d'exposicions sobre la visió artística de la descoberta, destrucció i intents de recuperació de la Costa Brava. Anem cap a Girona. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Com s'explica aquest origen de la Costa Brava com a entitat de paisatge?
Doncs la contribució artística en la creació del concepte Costa Brava es recull en dues mostres complementàries amb el títol La descoberta del paradís. La del Museu d'Art de Girona, de Blanes al Cap de Creus, identitat d'un paisatge, que tindrà una extensió al Museu de l'Empordà sobre els artistes que es van establir a Cadaqués. El Museu d'Art s'hi proposa un recorregut geogràfic i artístic on es mostren les obres que van contribuir al bateig ideològic de la Costa Brava, partint de l'origen del nom, atribuït a un article de l'advocat i polític Ferran Agulló el 1908. Maria Susana Seguranyes és la comissària de la mostra.
Els pintors que venen a la Costa Brava, d'una manera conscient o no, acaben creant la imatge de la Costa Brava, l'acaben enriquint. Hi ha alguns que, per exemple, són propers al Ferran Agulló, que és la persona que signa l'article a La Veu de Catalunya, per exemple, el Joan Llimona, el Francesc Jiménez, les obres que ell realitza com una imatge d'aquella Costa Brava, en aquest sentit de naturalesa, d'intensitat.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts per les dues, els esports. Joan Laporta, protagonista avui de l'actualitat esportiva. Al començament d'aquest Catalunya al dia hem sentit les explicacions que ha donat avui sobre el cas Negreira, Oriol Montner.
Un Laporta que n'ha parlat per primer cop des que fa dos mesos va esclatar el cas. El president ha defensat que el Barça no comés cap delicte ni ha pagat mai cap àrbitre.
Que el Barça rebés un assessorament tècnic i arbitral d'aquestes persones no constitueix en si mateix cap il·lícit i no constitueix en si mateix molt menys un il·lícit penal. Aquest assessorament professional als grans clubs o als clubs en general, ara ja ho tenim internalitzat. Tenim, doncs, generalment una persona que té una trajectòria en l'estament arbitral, un exàrbitre, que ens fa les funcions d'aquest assessorament, que és necessari, que és important.
Però més enllà de la porta, avui l'actualitat esportiva està centrada en bona part al Reial Club Tenis de Barcelona, que ja acull la primera jornada del 70è Trofeu Godó, que s'allargarà fins diumenge.
La competició ha començat a les 11, entre els que debuten avui Bernabé Zapata, que ja ha passat ronda, en dobles ha de fer-ho Albert Ramos, fent parella amb Jaume Munar. Sapiguem com estan en aquesta primera jornada. Allà hi tenim la Marta García. Marta, bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs ara mateix el més interessant és el partit que estan jugant en la pista 1, el bielorrusi Baixka i el portuguès Borges, perquè d'ací ha d'eixir el rival de Carlos Alcaraz demà, que és quan debutarà el vigent campió del torneig. De moment el portuguès domina perquè ha guanyat el primer set per 1-0 i ara mateix 30-0 també, servint això sí el bielorrus. I com deies, Oriol, aquesta vesprada pendents d'Albert Ramos, que juntament fent parella amb Jaume Munar, el mallorquí, han de jugar el primer partit de dobles davant la parella argentina formada per González i Molteni.
I en futbol, el Barça es desinfla i ahir va sumar el segon empat consecutiu sense gols a la Lliga, 0-0 a Getafe, en un partit molt fluix.
El marge de punts respecte del Madrid, que va guanyar el seu partit dissabte a Cádiz, es redueix ara a 11, quan encara en queden 27 en joc. És el tercer partit consecutiu, comptant Lliga i Copa, en què l'equip no marca. Xavi Hernández, entrenador.
No estem en el millor moment i la millor etapa de la temporada, però ens hem de fer forts, no? Hi ha etapes de tot tipus. És una distància considerable encara als 12 punts, però hem de guanyar partits i hem de millorar en el joc.
A més, Sergi Roberto es va lesionar el bíceps femoral de la cuixa esquerra. A la Lliga Femenina, la victòria del Madrid al camp del Betis per 1-3 va impedir que el Barça pogués ser campió ahir mateix. La següent oportunitat que tindran les blaugranes serà d'aquí a dues setmanes, diumenge 30, a casa contra l'Sporting de Huelva. Ara falten 5 jornades per acabar la competició i l'equip té 13 punts d'avantatge sobre el Madrid. Ara les de Jonathan Giraldez pensen en el pròxim partit de Champions, dissabte al camp del Chelsea, anada de les semifinals.
I en motor, Alex Rins es va endur el Gran Premi de les Amèriques de MotoGP.
El barceloní es va imposar Luca Marini segon i a Fabio Quartararo tercer. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. La victòria d'Alec Rins amb Honda és la primera per la marca japonesa des de la de Marc Márquez al setembre del 2021 a Misano. La considerada pitjor moto del 2022 ha tornat a ser la millor moto a Austin, un circuit on només Marc Márquez havia pogut guanyar. Rins està molt content, però deixa clar que cal seguir treballant perquè la moto, la Honda, no està per guanyar cap títol.
Se ha visto claro los puntos débiles de esta moto, los puntos donde yo he podido ir un poco más por encima de mis posibilidades. Ahora mismo la moto no está para ser campeona del mundo y es una cosa que queremos conseguir.
Mentrestant, Aleix Espargaró va caure la primera volta, empès per un dispositiu de l'Aprilia que no va funcionar. L'Aprilia falla en aquest inici d'any.
Me da mucha rabia porque tenía muy buen ritmo hoy y creo que hacer un podium aquí hubiera sido un sueño. Se me ha cerrado la dirección con la moto baja. Ya pedí en invierno volver a la versión anterior después de los problemas. Nos pasa sobre todo cuando hace mucha temperatura, pero no sabemos muy bien aún el porqué.
I a Moto3, podi pel Xavi Artigas com a tercer. El de Sant Andreu de la Barca és tercer de la general de la categoria petita.
En bàsquet, victòria del Barça sobre el Madrid, 97-82, que permet als blaugranes situar-se com a nous líders de la Lliga.
La nota negativa van ser les lesions de Corey Higgins, Jan Vesely i Àlex Abrines, a qui avui han de fer proves. El tècnic Saras Jasikevičius no amagava la seva preocupació.
Claro, estamos muy contentos porque hemos jugado buen partido de bàsquet, pero mucha preocupación, la verdad. Yo temblando, esperando la llamada de médico.
Victòria també del Manresa contra el Granada, 86-77, que acosta l'equip del Bages a la salvació. Manresa està ara a dues victòries per sobre del descens. I a la Lliga Sobal d'handbol, victòria àmplia del Barça a la pista del Guadalajara, 23-50. L'equip blaugrana va aconseguir la seva màxima anotació de la temporada.
No t'ho pots perdre.
A partir d'avui podeu veure a l'Espai La Capella a Barcelona dues exposicions que parlen de la relació dels humans amb les màquines. Una de les mostres, Hipertèlia, de Mònica Ricci, s'imagina un futur alternatiu per a les intel·ligències artificials a través de dispositius electrònics artesanals. La segona exposició, Infirmites, d'Ivan Gómez, gira al voltant de la fragilitat i la pèrdua de la fermesa. Les dues exposicions les podeu veure fins al 25 de juny en aquest espai ubicat al conjunt monumental de l'Hospital de la Santa Creu. I amb aquesta recomanació us deixem el Catalunya al Dia. Tornarà demà a la una del migdia. Fins aleshores, molt bona tarda a tothom.
Catalunya al Dia, amb Quim Balaguer.